españoles. Franco ha muerto. El hombre de excepción.
El 20 de novembre de 1975 començava el final d'una dictadura i a Sant Cugat, com a tot arreu, la gent es preparava per a un futur ple d'incerteses, però també d'esperances. Cinc dècades després, mirem enrere per entendre què va canviar i què queda encara per canviar. La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat. 50 anys després de la mort del dictador, la memòria local d'un temps de drets, llibertats i transformacions. Quan Franco mor el 20 de novembre del 75, la dictadura arriba al seu final després de gairebé 4 dècades de control polític i social. Però aquell final no és immediat. Els ecos del franquisme, econòmics, culturals i mentals, encara ressonen a tot arreu, també a Sant Cugat. Com havia canviat la ciutat en 40 anys? Quina petjada hi havia deixat el règim? I, sobretot, com es va començar a construir la vida democràtica des d'aquí? Soc Sergio Morales. Això és La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat. I avui explorem la transformació social i econòmica de Sant Cugat, el control cultural i religiós i la feina de memòria democràtica que mig segle després encara continua. Per entendre el canvi, primer cal entendre la ferida. El franquisme s'instal·la a Sant Cugat com arreu amb les armes per davant i amb la voluntat de controlar-ho tot, la política, la llengua i la vida quotidiana. José Fernando Mota és historiador.
Mano militari, és a dir, el 26 de gener entre les tropes franquistes a Sant Cugat, s'ocupa la població i a partir d'aquí comença a desplegar-se el nou règim. Pensa que encara estem en guerra, o sigui, tampoc sabien exactament... ja està el partit unificat, falangistes i carlins. A Sant Cugat no hi havia falangistes i hi havia dos o tres carlins abans de la guerra, o sigui que tot el personal polític que posarà en marxa l'administració franquista serà nou. I comença un projecte totalitari, repressor de la democràcia, de les idees socials, dels sindicats, de la lluita de classes.
Aquell desplegament vol dir repressió, depuracions i gana. L'ordre nou s'imposa amb la por com a eina.
Aquí ja des de la repressió més tràgica, que són els afusillaments, al Camp de la Bota són afusillats 4 santcugatencs, més un que s'ha afusellat a Leó quan estava presoner de guerra. En alguns casos, algú que ha estudiat més, com el de Joan Prat Muntada, que era vigilant a Valldoreix, és afusellat amb les acusacions de que havia denunciat on s'amagava el capellà de Valldoreix, que va ser assassinat a la rebassada. Però el cert és que no hi ha cap testimoni en tot el... Jo he mirat tot el petrecol del judici, que digui que va ser així, sinó tot és diuen que... I amb això l'afusellen. A més, hi ha els que van a la presó. A la presó els primers anys són moltíssims, perquè clar, tots els que havien lluitat en l'exèrcit republicà, que són la majoria de la població, perquè tret dels que els havia agafat la mili a la zona franquista, o els que s'havien passat, que no eren gaires, a la zona franquista, tot el jovent havia fet la guerra amb l'exèrcit republicà. Clar, això són centenars de persones, més els primers, els que havien tingut responsabilitats polítiques, que no havien fugit. Entre ells, per exemple, Roncudó havia sigut alcalde durant la República, durant la guerra, de fet, a l'octubre ja és canviat, no té responsabilitats durant la guerra, ell es pensa que no li passarà res i acaba a la presó i sempre estarà uns quants anys a la presó. Com a ell, pues, hi ha un centenar de santcugatencs que sabem que van passar per consells de guerra.
L'afectació arriba a tot arreu, des dels carrers fins a l'Ajuntament.
Després hi ha una repressió laboral. Per exemple, a l'Ajuntament es fa una depuració de la plantilla i 8 persones que havien estat nomenades a la República són cessades. Només queden 2 persones de 30 i pico que hi ha a la plantilla, només queden 2 persones que havien sent nomenades a la República. I això passa en les empreses privades, també, no només, bueno, també els mestres, també tota l'administració pública, Correus, tot, però a la privada, que és un tema menys estudiat també, perquè l'any 39 la correspondència municipal és bàsicament camps de concentració demanant informes, Falange demanant informes de veïns, presons demanant informes de veïns i empreses i tot el club de golf demana com s'han comportat els seus treballadors a la guerra, el munt d'empreses que demanen, bueno, què ha fet aquest senyor abans per depurar-lo, el que volia dir, que et quedava sense feina en un context com a l'any 39-40, que és quan comença realment la fam.
La misèria i la censura van construir la base d'una societat immobilitzada, sense veu pròpia. Amb els anys, la vila rural que era Sant Cugat va començar a mutar. Els camps van deixar pas a tallers i petites empreses i el tren obria la porta a una nova manera de viure. Jordi Casas és historiador i president del grup d'estudis locals.
Sant Cugat, com, a veure, de fet, com tota la societat catalana i un sentit més ampli espanyola, la base econòmica i demogràfica canvia. Per exemple, passem d'una vila agrícola, no? Que quan acaba el franquisme ja va ser Lletjós el que va aconseguir el títol de ciutat, que vam ser una ciutat ja, se'n va ser una ciutat de serveis, com és ara, no? Per tant, passem d'un poble, d'una vila agrícola a una ciutat de serveis.
I és que el ferrocarril convertia Sant Cugat en una ciutat dormitori. Molts treballadors viuen aquí, però fan vida laboral a Barcelona.
A partir del 1917 jo puc viure a Sant Cugat i puc treballar a Barcelona. I puc... Abans només ho podia fer si tenia cotxe. I puc anar a Barcelona i tornar a dormir a Sant Cugat. Pam, i això és un canvi brutal.
Algunes indústries, com Condiesel, aportaven feina i autoestima a un municipi que començava a créixer.
Ara tornar a fer alguna cosa de pagès a Cap Montmany i tal, però bueno, pagesos tota la vida. No, la indústria sempre a Sant Cugat no ha tingut un gran pes. L'element més important, quin és durant el franquisme? Que s'instal·la el 59 Condiesel a Sant Cugat. I el 61 produeix la primera bomba d'injecció, el gran buc insígnia de la indústria santcugatenca, que ja no existeix. Però Sant Cugat bàsicament és petita i mitjana indústria, sobretot petita indústria, petits tallers i tal, que per cert, a principis dels anys 80, ja ha acabat el franquisme, amb la segona crisi de petroli, hi ha una esbandida impressionant d'empreses que tanquen.
El creixement tenia ombres, el règim afavoria la corrupció i l'amiguisme. José Fernando Mota.
El règim franquista és un règim corrupte, des de dalt fins a baix. Franco permetia que la corrupció, perquè això creava uns vincles que el lligaven a ell. Permetia la corrupció de la seva família, dels seus ministres, i tota aquesta corrupció anava de dalt cap a baix. Ara, recentment, he tingut oportunitat de consultar a l'arxiu del govern civil, bueno, a l'arxiu de la subdelegació de govern de Barcelona, una denúncia que presenta l'any 44 Mateo Udal. Mateo Udal era oficial de secretaria de l'Ajuntament, és a dir, és un funcionari municipal, i on explica totes les corrupteles en les que estaven implicats l'alcalde, el secretari i l'oficial major de l'Ajuntament, que passaven des de tenir Francesc Torrents Vilarasau, Nicolás Villarrecio i Tomàs Castellví Massanes, es deia, l'oficial major. Des de tenir targetes, cartelles de racionament amb noms falsos, calculava que tenien com a 25 o 30 cartilles de més, des de cobrar suborns quan venien a declarar alguna propietat perquè no les declaraven amb menys preu del que realment tenia la propietat urbana i a canvi els hi pagaven, cobraven la benzina, la utilitzaven per el vehicle de l'alcalde, cobraven per la cèdula d'habitabilitat molt més del que tenia que fer, perquè l'alcalde, com era també l'inspector de sanitat, doncs l'escorxador també, per exemple, a canvi de diners i regals, doncs feien que alguns industrials matessin els porcs com si fossin personals seus i no un negoci. Llavors tot això engreixava el mercat negre, perquè aquest era un porc que no controlava el sistema i que anava a vendre's en el mercat negre.
La corrupció no era l'excepció, era el sistema. Els anys 60 van ser de canvi profund. El pla d'estabilització econòmica del règim va obrir les portes a una nova etapa. Urbanitzacions, construcció massiva i una especulació desenfrenada.
I els anys 60 va ser uns anys de tremenda especulació. Sí, a veure, sí, no sé si tu tens al cap que es pot fer una cosa com es va fer el carrer Sant Domènec, que es van fer tres blocs que va destrossar el carrer, o el carrer de la Creu. El carrer Sant Domènec o el carrer de la Creu... O el carrer Sabadell, serien preciosos avui dia. Eh? El carrer Sabadell em sembla que hi ha un bloc només, baixant amb esquerra, que fa queixal, perquè clar, llavors amplien les distàncies. El carrer Sant Domènec n'hi ha tres. I el carrer... Quin és l'altre? El de la Creu, em sembla que n'hi ha dos. Si això no s'hagués fet aquestes bestieses, serien uns carrers, ostres, que tindrien un toc, que són els únics que tenen cases del segle XIX i tal, aquests carrers que t'estiguin, però clar, es van deixar fer unes bestieses impressionants.
L'expansió cap a Cerdanyola i Valldoreix es feia sovint sense planificació i el paisatge urbà de Sant Cugat va quedar marcat per dècades.
Sant Cugat va creixent, Sant Francesc, es comença el 1961, molta gent que va viure a Sant Francesc va treballar a Condesa o la viceversa, digui com vulguis, i la prolongació de l'Avinguda Cerdanyola, que llavors es deia carretera, cap a Cerdanyola i de la plaça d'en Coll cap a Cerdanyola, el carrer Monestir i el carrer Orient. I d'altra banda també la Rambla del Celler. Aquests són els grans creixements que jo recordo, que si veus, una miqueta tot és direcció cap a Cerdanyola, d'alguna manera.
La dictadura també va voler controlar la cultura. El català va desaparèixer dels espais públics i l'Església va esdevenir part de l'aparell del règim. Historiador Mota.
El català havia estat normalitzat durant la República, les actes de l'Ajuntament es feien en català, els cartells estaven en català, doncs ara es prohibeix el català a la via pública, es prohibeix el català a l'administració pública. De fet, fins i tot el comandant militar de Terrassa, que havia fet un ban dient que s'imposarien multes al que tingués encara cartells en català, es passeja un dia per Sant Cugat i li foten la multa a 6 o 7 santcugatens que encara tenien cartell de la seva botiga o el que fos en català, i li foten 500 pessetes. 500 pessetes en aquella època no és poca broma. I a més l'envia un comunicat a l'Ajuntament dient que havia vist que encara als quatre cantons hi havia el cartell de direcció única, que això estava en el dialecto. O sigui, només li faltava una N, però o sigui, veient lo puntillosos que són en aquest tema i l'odi que hi ha, no?, sobre aquest tema. El règim nacional catòlic vol dir misses diàries, vol dir la recuperació de tots els símbols religiosos que havien estat el laïcisme de la República havia tret, de les escoles, de l'administració, i vol dir un control de la població.
Però fins i tot dins d'aquest marc rígid hi havia escletxes. La parròquia va acabar sent un espai on alguns sectors van trobar formes de comunitat i expressió.
La parròquia de Sant Cugat, durant els anys 50 i abans, va obrir-se a fer activitats socials, sobretot de cara a la joventut. I no s'ha de mantenir, menys tenir això. I es podia fotre els baixos, però es va començar a crear un grup de teatre i feia teatre. Aquí va jugar un paper, sobretot a partir d'un moment, amb un nou rector que va venir i tal.
I alerta, perquè part de la cultura popular va ser absorbida i resignificada pel règim.
El franquisme també recupera les tradicions, moltes de les tradicions populars. Per exemple, el Pagal Joan no s'havia ballat, com estava lligat a la festa de Sant Pere, que era una festa religiosa, no s'havia ballat durant una bona època de la República. Llavors, per exemple, recuperen el Pagal Joan i recuperen moltes de les tradicions. Hi havia Sant Cugat, hi havia els bastoners, el esbar... Tot això queda dins del Frente de Juventudes. A moltes poblacions aquestes entitats s'apluguen amb l'Església. Aquí, en canvi, és el Frente de Juventudes. És Manel Farrés, que també té un carrer a Sant Cugat, dirigent del Frente de Juventudes, el que organitza tot això, i els pastorets, i tot això dins del Frente de Juventudes. I aquests que participen en tota aquesta... Els dic, perquè alguna vegada he sentit fins i tot dir els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Els bastoners de Sant Cugat actuaven amb una samarreta on tenien el jugo i les fletxes. Formaven part de Falange i no als anys 30, sinó als anys 50 encara estaven fent actuacions pel Frente de Juventudes. Les sardanes sí que és cert que van ser prohibides a Barcelona, però a Sant Cugat, a tots els actes falangistes que s'organitzaven, es ballaven sardanes. L'esbart, com dic, i... qui eren aquests joves que participaven en el Frente de Juventudes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions, doncs bona part de lo que després és la penya regalèsia.
La dictadura es mantenia, per descomptat, des de l'àmbit municipal. Els alcaldes franquistes, designats a dit, eren la baula entre el poder central i la vida quotidiana de la ciutat.
Nicolás Beria Recio, que serà alcalde de Sant Cugat entre l'any 40 i 47, era el metge del poble.
Bueno, després va haver de tot. Va haver alcaldes molt efímers, que no saps d'on van sortir. Després va haver un alcalde que és el que va durar més temps, jo crec que és l'alcalde que està més anys, que és el Bernils, Josep Bernils i Solà va estar del 60 al 75. Aquest home tenia una ceràmica i tal. Aquest home, a veure, no se li recorden declaracions de franquistes de Tomo y Lomo, no? Però potser sí que la seva responsabilitat més aviat va pel tema del creixement que es va donar a Sant Cugat als anys 60. I després, al final, pues, acaba sent alcalde un senyor que estiuejava a Sant Cugat, que és el Lletjós, no? Vull dir, per tant, vull dir, com que els nomenava el governador civil, per tant, aquí, a veure qui et recomanava, si eres amic seu, si el coneixies. Saps que el Lletjós, el tema que tenia és que era bastant amic, o pel tema del turisme, conegut en Fraga. El Fraga havia sigut ministre de turisme i el Lletjós estava en el sector turístic, de vagons lips i tal, no? Per tant, això jugava. Ara, era el senyor Lletjós, que va nomenar alcalde 3 setmanes abans de Franco, va jurar els principis del moviment, eh? Vull dir que, a veure, eh?
Tot i la dependència del governador civil, els ajuntaments van tenir marge per fer, per omissió o per conveniència, moltes de les transformacions urbanes que encara defineixen Sant Cugat.
Jo crec que mentre no es foteixin en política, com deia Franco, no se meten en política. Mentre no es foteixin en política i dintre les competències que tenia l'ajuntament, podia fer el que volguessin.
Mig segle després de la mort de Franco, Sant Cugat torna la mirada a aquell passat. El 2019, l'Ajuntament va crear la Regidoria de Memòria Democràtica per preservar, educar i reflexionar. Esther Madrona és l'actual regidora d'aquesta àrea.
Jo soc molt, molt insistent en dues o tres coses i totes rauen en el concepte, no? En aquesta idea de poder generar aquest esperit crític a la ciutadania. I jo crec que per generar aquest esperit crític ho podem fer des d'aquesta regidoria de memòria històrica, perquè o memòria democràtica, per entendre'ns, perquè al final interpel·la, no?, o fa referència a una història molt propera però molt llunyana al mateix temps. I quan dic molt llunyana em refereixo també sobretot al col·lectiu dels joves de la nostra ciutat, perquè per mi són, no?, el gran públic objectiu d'aquesta regidoria. Tot el que sigui, com deia, donar eines, no?, per anar per la vida amb una mica, no?, amb els ulls una mica també més oberts, crec que és essencial. I crec que des d'aquesta regidoria, encara que sigui modesta, crec que contribuïm a això. El mandat passat es va fer molta feina, per exemple, amb les pedres Stolperstein, no? Tot aquest camp de coneixement amb una, no?, amb una vinculació molt especial també amb el col·lectiu juvenil de la nostra ciutat. I ara que ja tenim, no?, aquesta activitat o aquesta línia de treball establerta i amb molt recorregut, fins i tot també encara per endavant, podem anar fent altres coses, no? Ens ha anat ideal, per entendre'ns, no?, que aquest any 2025 fes 50 anys de la mort de Franco, perquè això dona peu a parlar de la figura de Franco, però lligat drets, llibertat, democràcia, discursos autoritaris, no? Tot aquest gran camp.
Ara l'objectiu és que la memòria sigui viva, participada i intergeneracional.
Hi ha una cosa que estem fent durant aquest mandat, que és la redacció del Pla Director de Memòria Històrica, que és un pla que recollirà accions fins l'any 2026-2030, amb aquesta idea de poder-se encavalcar, no?, entre dos mandats, perquè en aquest pla no sigui només, no?, una dèria d'una regidoria o d'una regidora en concret, sinó que sigui, no?, un treball comunitari, no només amb els partits polítics, sinó també amb la ciutadania, perquè hi ha una cosa essencial en la redacció d'aquest pla, que és la metodologia com a redacta. Diagnosi a banda, no? O sigui, anem a fer un estudi més quantitatiu d'en quin moment està la ciutat en aquest camp. I hi ha una part que per mi és molt important, que és aquesta investigació, entre cometes, qualitativa, que passa per no només fer entrevistes amb gent implicada en aquest camp de coneixement, sinó de portar-ho a la ciutadania.
La voluntat de fer memòria hi és, i hi ha molt camp per recórrer. José Fernando Mota i Jordi Casas, historiadors, expliquen que encara hi ha molt per estudiar.
Hi ha uns buits enormes. S'ha d'estudiar el funcionament de l'Ajuntament. No hi ha res. Hi ha fins al 41 que va fer el Mota, que és el franquisme puïdo, repressiu, però són molts anys, des del 41, que a nivell municipal arriba fins al 79, perquè malgrat que ja teníem Constitució, ja s'havien fet les eleccions democràtiques i s'estava elaborant l'Estatut i ja teníem Constitució, es van endarrerir a les eleccions municipals amb la idea que hi ha el Suárez que no guanyessin les esquerres, que no ho va evitar, i no es va fer eleccions als ajuntaments fins a l'abril del 79, amb uns ajuntaments que portaven 5 o 6 anys que els havien elegit, i no es van renovar. Però, per tant, aquest període, és que són 40 anys, 39-79, està per estudiar.
Home, a Sant Cugat tenia un recorregut importantíssim. Ja dic, jo he estudiat les dues primeres juntes gestores fins al començament dels anys 40. A partir d'aquí, fins a alguns estudis que ha fet el Jordi o altra gent sobre la transició, no hi ha res. Bueno, algun estudi del Joan Troyano sobre la comissió Bat-Oliva, alguna cosa petita, però no hi ha un estudi del franquisme a Sant Cugat, de com va evolucionar el règim aquí. Cal, el règim en 40 anys té una evolució d'aquest període feixista, doncs, al final hi ha un canvi important. És un gran forat en la historiografia santcugatenca, per desgràcia no només en la santcugatenca, a nivell local aquest període en moltes pobles és el menys estudiat.
Recuperar la memòria no és només mirar enrere, sinó entendre com la democràcia es construeix cada dia. La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat és una producció de Cugat Mèdia per a l'Ajuntament de Sant Cugat, que forma part del programa 50 anys de drets i llibertats.